Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Estimats oients i tertulians, us ve de gust saludar gent molt contenta a aquesta hora.
I tant.
Ara veureu com ho fem, això. Òscar Callao, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Estàs en un lloc on hi ha gent contenta.
Oh, i tan contenta. Bé que ho han manifestat els seus parlaments. Tenim aquí el Premi Sant Jordi de novel·la, David Nelo, l'ha guanyat amb Les amistats traïdes, i també la Carlota Gurt, que ha guanyat el Mercè Rodoreda de contes amb Cavalcarem tota la nit. Tots dos s'han manifestat molt contents de guanyar els respectius guardons. El Nelo ha comentat que realment el reconeixement del Sant Jordi era molt important pels escriptors catalans, i la Carlota ha tingut un moment divertit de la nit quan ha avançat, abans de saber la resta de guardons, que ella era l'única dona guardonada, amb la qual alguna pista en teníem, no? Però vaja, els dos els veig cara de felicitat en aquest mig debut.
Els tens tots dos aquí?
Tots dos estan aquí amb nosaltres, i es podria dir que debuten en el tema mediàtic. Hem de dir que tots dos tenen una altra cosa en comú, a part de guardonats aquesta nit. Tots dos són traductors.
Tots dos farem traduir les seves.
I això d'alguna manera es reflecteix a les seves obres. Carlota, David, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
I com deien, estan molt contents i ho han expressat al seu Parlament, eh?
Bé. Sí, home, sí, és que en una nit així no estar content seria pràcticament impossible, no? Jo crec que sí, jo crec que molt, i bueno, per raons òbvies, no? Perquè no és cada nit que reps el Sant Jordi.
Sí, bueno, jo més que contenta estic absolutament descol·locada. Jo soc una debutant, no he publicat mai res, no he fet mai res, i per tant, bueno, estic una mica aclaparada, no sé, emocionada, contenta, no ho sé. Tot em supera una mica, però...
Una pregunta pels dos des d'aquí, des dels Estudis Centrals, acompanyada amb les felicitacions lògiques, perquè no sempre es poden tenir dos premiats alhora i junts que comparteixin antena amb nosaltres i amb els oients, però això que vostès fan avui és una mena de reivindicació del seu sector? Traductors al poder?
No ben bé. Jo crec que cadascú... com a escriptor, en aquest cas jo com a novel·lista, perquè el Sant Jordi és de novel·la, parlo del que conec i sóc escriptor i sóc traductor, per tant no seria tant una reivindicació, sinó seria un camp que penso que m'estimo perquè és el meu i del qual més fàcil parlar-ne, no?
I la Carlota?
Home, jo crec que hi ha molts traductors que escrivim, perquè tenim, quan tradueixes tens un amor per la llengua, no? És una cosa, la llengua et batega, estàs cada dia treballant amb les parauletes, buscant aquella paraula que no et surt, i no, com li diries això, i preguntant a la gent, no? Amb la gent amb qui vius, torturant-los amb les paraules. Per tant, arriba un punt que tens la necessitat, gairebé, no? d'escriure. Per tant, crec que són dues coses que van molt lligades, no tant com a reivindicació, sinó com a reivindicació de l'amor per la llengua.
Entendran que ens interessen molt vostès, però ens interessen encara més que vostès, si m'ho permeten, els llibres que han portat. Un, Les amistats traïdes. Què és Les amistats traïdes? Em comenten que és una història que es remunta al cop d'estat del 23F?
Si ho dius així... fatal en el sentit que...
Fatal? Doncs, escolti, miri, esborrem en un moment, que per alguna cosa som en directe, no hi ha cap problema.
En el sentit que no s'entendria gaire...
Doncs expliqui.
Sí, sí. Bàsicament, el present narratiu, és a dir, la novel·la arranca amb que un traductor literari se'n va a Suïssa amb una residència de traductors, i allí, amb gran sorpresa per part seva, troba un escriptor, que és un escriptor gran, és un escriptor que es diu Bachtel, perquè és d'origen suís, i que havia sigut famosíssim i que havia desaparegut de la circulació completament. I al mateix temps, aquest escriptor era molt amic, havia sigut amic íntim de la família del traductor, especialment del pare del traductor, i en un moment donat se n'havia allunyat d'aquesta família, i tornant al que deies que tens tota la raó, que sí que hi ha aquesta cosa del 23F del 81, en aquell moment passa una cosa que ara no diré ni ho diré als lectors, però que marcarà un punt d'inflexió a la seva vida. I el que sabem és això, que aquest escriptor té molt d'èxit durant 10 anys, i un altre punt, que jo penso que els dos punts serveixen una mica com a taló de fons, com a rerefons de la història, quan ell l'explica, quan aquest escriptor famós l'explica amb aquest traductor, I és que després de més o menys aquests 10 anys a la Barcelona del 92, la Barcelona Olímpica, en aquest moment ell ja desapareix del mapa, no només en relació a la família del traductor, sinó desapareix absolutament. I només torna a aparèixer ara, diguem-ne, quan es troba el traductor. I llavors, en una espècie de nits com de les mil i una nit, l'escriptor li anirà explicant, anirà descapdavallant què va passar i per què es va allunyar de la família i per què va desaparèixer del mapa, no? És a dir, que va per aquí la cosa.
Doncs ja veuen per què el premi li han donat a ell i no a nosaltres, perquè la narració la fa molt més bé i ens entra molt més quan la fa el mateix autor, com és el David Nello. I aquest que volcarem tota la nit, Carlota, 13 contes, em diuen, i aquí ja no dic res més. Ara ja que ho expliqui l'autora.
Sí. Sí, són 13 contes. Clar, amb un llibre de contes és més difícil, no?, fer un resum per dir de què va. Una mica hi ha una mena de fil conductor, són contes de persones molt quotidianes, no?, diguéssim, de les persones que ens envolten, no?, de la teva filla, de la teva veïna, de la persona que et ven la verdura, i com una mica la vida ens porta a límits, i de vegades ens hem de preguntar coses i prendre decisions, no? El títol anterior del llibre era Murs de contenció, perquè una mica la idea de fons de tot és com tots tenim uns murs de contenció i arriba un punt que quan el pantà està massa ple, allò rebenta. I llavors parla una mica d'aquests moments de, no?, de les vides quotidianes on hem de prendre decisions cap a una banda o cap a una altra i apostar per la llibertat, llançar-nos a l'abisme, amb el que això suposa, no?, amb la possibilitat doncs, de morir o de sobreviure.
Doncs ara parlem d'això de parlar, de dir, això de llançar-se, que ara ho dèiem, que els hi significa haver guanyat David Nello al Sant Jordi i Carlota Gurt al Mercè Rodoreda? És un llançament a què? Què els suposa per la seva carrera? Com ho senten? Com ho interpreta? Ja ho sé que estan molt contents, però a banda d'això, sí, demà ve un altre dia i després en ve un altre,
exacte.
Com veuen el futur?
Home, jo espero que bé. A veure, jo crec que el Sant Jordi, ho he dit abans, ho he dit aquest matí també amb la premsa, això, jo crec que té com una espècie de carta de naturalesa, o potser és si no el més, jo diria, potser sí que és el més cobejat, per exemple, si és clarament és un premi de novel·la, doncs pels novel·listes, no?, en aquest cas, i per tant sí que és una mica com haver, no sé, com haver fet un cert cim. Jo també em quedo sorprès, de fet és igual, fa molts anys que escric, però exactament igual que la Carlota, jo crec que hi ha una cosa com que et sembla una mica misteriosa de poder arribar al punt de guanyar això, un premi com el Sant Jordi, no? I per tant, doncs, la il·lusió hi és i espero que sí, que em serveixi per sobretot per obrir-me portes i potser encara més que obrir portes per guanyar lectors, que al capdavall jo penso que escrivim per arribar als lectors, més que res.
Carlota?
Bueno, en el meu cas, com que jo sóc una debutant, per mi ja m'ho pren com el tret de sortida, no? Diguéssim, entenc que això em permetrà i m'esperonarà per seguir escrivint, perquè quan escrius i no has publicat mai sempre penses potser no és prou bo, potser no ho faig prou bé, potser ho hauria de deixar, no? Llavors, d'aquesta manera, d'una banda, em dona una mica de confiança en el que faig i penso que m'obrirà portes. Ara mateix estic revisant una novel·la, per tant, crec que, bé, que estarà més fàcil col·locar-la, no, diguéssim, amb el Rodoreda sota el braç.
Ja està acabada aquesta novel·la o no?
Sí, bueno, he arribat fins al final, però estic revisant.
Correcte,
em queden uns mesos de revisió. Clar, tampoc és, no és bon plan no haver publicat mai i publicar dues coses al mateix mes, no? O sigui que entenc que, bueno, això, d'aquí uns mesos l'acabaré de revisar i veurem què
aquí,
fem.
Aquí tenim uns col·laboradors, uns tertulians que aixequen el dit, vol dir que tenen preguntes.
Sí, una pregunta, no sé si és existencial per un traductor. Ara que comenceu a publicar novel·les sí que tindran èxit, sens dubte, perquè han tingut un premi. És possible que puguin ser cobejats per algun altre país que té una altra llengua i que s'haurà de traduir. Quina exigència té un traductor per les seves pròpies obres?
A veure, sóc el David. En el meu cas no és la primera que publico ni de bon tros. Per tant, tinc una certa experiència. I jo, justament, ara hi ha un llibre que és per canalla, no?, que està traduït, em sembla, a 7 o 8 llengües. Llavors, clar, em fa molta il·lusió quan és una llengua que jo conec perquè la puc mirar i puc dir-ne alguna cosa. Evidentment, el llibre és un llibre que es diu La tribu del Zípoli i va estar traduït al filipino, per exemple. Clar, jo no el sé i... i ara està, sortirà en rus també. Clar, em fa pena no poder assessorar la versió russa, no? En canvi, la francesa, si sortís després en italià també. És a dir, que, però jo crec que és molt bo, si tens accés a una de les llengües que es tradueixi, de dir-hi la teva, de poder-ho comentar amb el traductor, i per tant pactar una sèrie de coses o donar suggeriments, etc. No? Jo crec que va per aquí la cosa.
Bé, no sé si la Carlota té idea feta sobre el com li traduiran el cavalcarem tota la nit el rus, el xinès i el mandarí.
Sí. Si em trobeixen el cavalcarem, no ho sé, jo crec que em mor de la il·lusió ja, eh? Però, home, a mi, si algun dia em tradueixen alguna cosa, m'agradaria molt que el traductor estigués en contacte amb mi, perquè jo, quan tradueixo, rarament estic en contacte amb els autors. Els autors són com una cosa que està lluny i que tens tot d'intermediaris pel mig, no? Si li vols dir alguna cosa a l'autor, escriu a l'editorial, que escriurà la gent, que escriurà... Llavors, a mi m'agradaria molt que si mai m'escric, algú em tradueix, que parlessin amb mi directament, no? Que em preguntessin, escolta, i aquí quan has dit això, saps? Perquè jo tinc molts dubtes quan tradueixo. Dubtes que estaria molt bé poder comentar, i per tant el que jo esperaria és que em preguntessin.
Doncs aquí queda feta, aquí queda feta la reivindicació dels autors des de la perspectiva dels traductors. David Nel·lo, moltes felicitats. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Carlota Gurt, moltes felicitats també.
Gràcies.
I no sé si l'Òscar Callau és aquí o ja ha començat a llegir els llibres, que podria ser, perquè és un home que...
Si estiguessin editats, tindríem un gran plaer en fer-ho. No, només esmentar molt ràpidament els altres tres guardons de la nit. El Carles Riba de Poesia l'ha guanyat Lluís Calvo per L'Espai Profund. El Folky Torres, de novel·les per nois i noies, per Lluís Prats, amb Estimat Monstre, i un sisè guardó, que també és per la canalla, per la gent més jove, el Joaquim Ruïra, de narrativa juvenil, per Toni Mata, amb Nascuts per ser breus.
L'enhorabona a tots plegats, i també a tu per la connexió. Gràcies.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.